Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts un dia més a Cinèfils en acció. Aquesta setmana hem decidit fer un programa especial de Matrix, una pel·lícula que va marcar un abans i un després en el món del cinema. Per tant, en Sergio Montesinos ens farà una presentació de les pel·lícules i en Joan Soler ens parlarà de curiositats i novetats que no tothom sap. Com sempre, també farem un repàs de la cartellera amb les estrenes més importants i destacades del moment. Bona nit, Sergio.
Hola, bona nit.
Bona nit, Joan.
Bona nit.
Comencem Cinèfils en acció. Com ja hem avançat, avui toca parlar de la saga Matrix, pel·lícules originals dels germans Andy i Larry Wachowski.
El debat.
Quan semblava que estava tot inventat, a l'any 1999, dos germans, Andy i Larry Wachowski, van revolucionar el panorama cinematogràfic amb Matrix, que va suposar tota una revolució en el cinema de la ciència-ficció, on combinava, de forma efectiva, uns espectaculars efectes especials amb una trama molt lligada amb la filosofia, fent referència més a les cultures i fins i tot a la religió.
I parlant una mica sobre l'argument de la pel·lícula, què ens has d'explicar?
Doncs Matrix ens parla de Thomas Anderson, un home que té una doble vida. De dia és un programador d'ordinador i de nit és un hacker anomenat Neo. Neo sempre ha qüestionat la seva realitat, però la veritat va més enllà del que es podia imaginar. La policia comença a perseguir-lo quan entra en contacte amb Morfeu, un llegendari hacker. Morfeu aconseguirà mostrar-li a Neo el món real, un desolat paisatge on la raça humana ha estat reduïda i controlada per una raça de màquines que viuen de la color corporal i controlen les seves ments dins d'una realitat virtual anomenada Matrix. Com rebel contra les màquines, Neo s'enfrontarà a Matrix i als seus agents i liderarà d'aquesta manera la rebel·lió humana. La pel·lícula va recaptar 460 milions de dòlars, va guanyar 4 Oscars, batint rècords de vendes en vídeo i de la seva banda sonora.
És una pel·lícula que va impactar molt en el seu moment pel tema que tracta. Què opines?
Sí, realment té un argument força treballat, lligats amb temes filosòfics que no estàvem força acostumats a veure en l'època.
I ens pots parlar una mica de l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula?
Doncs sí, l'èxit de Matrix es troba en què és una barreja de tot. Té una bona història, un bon guió, bones actuacions i molts temes per reflexionar. Però cal dir que Matrix no és només una cinta per pensar, sinó que té els factors ideals que agraden a la joventut. És una història futurista, fosca, ràpida, molta acció i efectes especials totalment originals.
Què creus que va fer que tingués tant d'èxit? És a dir, tu creus que l'impacte que va tenir en aquell moment seria el mateix a hores d'ara?
Doncs segurament no. L'audiència d'avui en dia no està acostumada a arguments per reflexionar o pensar. Només busca històries senzilles i plenes d'acció.
Aquest gran èxit va fer que el 2003 es filmessin de manera continuada les altres dues pel·lícules que conformarien la trilogia, Matrix Reloaded i Matrix Revolutions. Què ens pots explicar d'això?
Bé, les dues cintes es basen en la guerra entre els humans i les màquines, disposades a arribar a l'últim poblat humà, a Sió, per destruir-lo. I Neo haurà d'arribar fins a la font principal de Matrix per evitar-ho. Bé, aquestes dues pel·lícules deixen més de banda la trama filosòfica en què es basa més la primera i se centra més en l'acció i els efectes especials.
Una pel·lícula amb molts efectes especials.
La major part del pressupost es va emprar en la creació d'uns efectes especials que es converteixen en el veritable protagonista de la saga. L'encarregada d'aquesta tasca va ser l'empresa Manex Visual Effects, propietat del coordinador d'efectes visuals John Gaet. El seu major repte va ser crear una nova tècnica capaç de rodar 12.000 fotogrames per segon. Aquesta tècnica, anomenada Temps Mort o Ballet Time, congela una imatge a mitja acció per després girar la càmera fins a un altre angle totalment diferent i seguir amb el moviment de l'objecte filmat. Aquests efectes especials han aconseguit que moltes de les pel·lícules d'acció posteriors copiessin l'estètica i els efectes especials de Matrix, com són, per exemple, la saga Resident Evil o films com Equilibrium o Wanted, se busca. Encara que cal dir que la saga Matrix té molta semblança amb Dark City, pel·lícula d'Alex Proyas que va estrenar-se un any abans i que s'assemblen molt. tant per l'ambientació com en alguns aspectes de la trama, amb la gran diferència de que la primera és mundialment coneguda i la segona va passar força desapercebuda.
Bé, a la pel·lícula Dark City es van utilitzar molts decorats que també es van utilitzar a la saga Matrix per realitzar-la.
Gràcies per l'aportació, Joan. Què és el que vau trobar més estrany o més rebuscat en aquesta pel·lícula?
El que trobo més rebuscat segurament és el seu argument, ple de referències en aspectes del que és real i del que no.
I parlant de la seva inspiració d'aquesta pel·lícula, on creieu que es veu reflexada el mite de la caverna de Plató?
Bé, el mite de la caverna de Plató és la diferència entre el món real i el fictici. Però a l'apartat de curiositats aprofundirem més en aquest tema, així que no avancem esdeveniments.
Molt bé, també s'ha parlat de que està pensant fer-se la quarta i cinquena pel·lícula.
Doncs sí, molts han sigut els rumors sobre noves continuacions de la saga, però de moment no hi ha res confirmat, tot i que Keanu Reeves, l'actor que fa de Neo a la pel·lícula, va avançar fa uns mesos aquest rumor, tot i que sembla que no era veritat. Personalment, no trobo necessària més continuacions d'aquesta saga.
Molt bé, doncs moltes gràcies als dos. Passem a l'espai cartellera. Come and get me,
boys. Les estrenes de la setmana.
Aquesta setmana trobem a les sales principals Caperucita Roja, ¿A quién tienes miedo?, una nova versió del clàssic conte Caputxeta Vermella. En un poblat medieval atemoritzat per l'aparició d'un home llop, viu la Valerie, una jove que està enamorada d'un jove orfe llenyataire. Com acabarà la història?
Corremos peligro. Vente conmigo. Es hora de pedir ayuda.
Luz del día, el hombre lobo recupera su forma humana. El asesino vive aquí, entre nosotros. Podría ser vuestro vecino. Se registrarán vuestras casas. Saldrán a la luz vuestros secretos.
Está aquí.
Carlos, un film de terrorisme. I Lig Ramírez Sánchez, conegut com Carlos, és un personatge clau a la història del terrorisme internacional dels anys 70 i 80, considerat per alguns una figura de l'extrema esquerra romàntica que, de fet, era un mercenari oportunista que treballava pels serveis secrets de qualsevol potència d'Orient Mitjà. A més, va formar part del Telón de Acero, una organització que va estar activa durant els anys de la Guerra Freda.
Un momento de la acción.
Tenet a todos los revolucionarios juntos luchando al mismo tiempo. ¿Tú me dices arrogante? Pues sí, no jodas, soy un arrogante.
Cartes d'adiós. Òscar, un nen de 10 anys, està internat a un hospital infantil. Ni els seus pares ni els metges s'atreveixen a explicar-li la veritat sobre la seva enfermedad. Només Rose, la repartidora de pizzas, una dona amb pocs modals, és capaç de guanyar-se de la seva confiança i entretenir a Òscar. Un dia li proposa un joc i imaginar que cada dia que passa equival a 10 anys. Així, en pocs dies, Òscar tindria una llarga vida. A més, per aconseguir que el nen parli de si mateix, l'anima a escriure-li adéu. En les seves cartes, Òscar explica les seves alegries i penes, la seva por, el seu primer amor, les seves sensacions. Així, entre Òscar i Rose, es va desenvolupant una amistat molt peculiar.
Ten cuidado, mierda.
Perdone, no la he visto.
Pues anda que no se me ve con este traje, ¿eh?
Es mal hablada.
Qué coñazo de niño, me hace caer y encima me insulta. Venga, largo, enano.
Señora.
¿Qué?
¿Cuál es su profesión?
Luchadora de catch.
No me lo creo.
¿Quieres que te zurre y te lo demuestro? No me busques, ¿eh? Que la mano se me va sola.
¿Quieres hablar con alguien?
Quiero ver a la mujer de Rosa.
Ah, no. No. Odio el olor de los hospitales y las enfermedades me horrorizan. Sobre todo el cáncer. Mire, solo mencionarlo ya pienso que lo tengo.
¿Ha pedido verla?
Si estoy aquí es solo para vender mis pizzas. Solo para eso.
Luego hablaremos de eso.
¿Me visitarás a menudo?
I per finalitzar, Código Fuente. Colter Stevens, un soldat que forma part d'un programa experimental del govern per investigar un atemptat terrorista, desperta en la pell d'un viatger del temps on la seva principal missió és viure una i una altra vegada l'atemptat a un tren fins que aconsegueixi trobar el culpable. Monaghan interpreta una noia que viatja al tren i Farmiga serà un oficial de comunicacions que controlarà Gyllenhaal en el seu viatge a través del temps.
Bienvenido de nuevo, capitán.
¿Dónde estoy?
Está dentro del código fuente.
¿Qué es el código fuente?
Es un programa informático, capitán.
El código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus 8 últimos minutos de vida.
A las 7:48 de la mañana explotó una bomba en un tren a las afueras de Chicago, matando a todos los pasajeros. Piénselo, capitán.
¿Quién puso la bomba?
No sé quién puso la bomba.
Vuelva a intentarlo.
Doncs unes pel·lícules amb uns arguments molt impactants i que tenen molt bona pinta. Què penseu?
Doncs de les estrenes que ens has parlat avui, jo destacaria Código Fuente, pel·lícula de Duncan Jones, que ja va gravar fa un parell d'anys Moon, pel·lícula molt recomanable, i bé, aquesta pel·lícula també té un argument força atractiu per la gent.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio.
Cine i curiositats.
Vinga, Joan, explica'ns més coses sobre aquesta gran saga, aquelles coses que pocs espectadors coneixen.
Bé, la trilogia Matrix té una forta base filosòfica i cultural, i mostraré quines idees i filòsofs estan vinculats amb ella. Un dels problemes més importants, bueno, són dos, és la realitat i la llibertat. I també parlaré d'algunes curiositats que a l'ull de l'espectador no es veuen o no s'acaben de relacionar amb la pel·lícula.
Molt bé.
Primer de tot explicaré el mite de la caverna de Plató, per qui no el conegui, ja que és un dels punts més importants a l'hora de desentranyar Matrix. En ella es narra com uns esclaus viuen en una cova creient que el que veuen, unes ombres projectades a una paret, és la realitat, quan la veritat és que viuen enganyats. Però un d'ells s'escaparà i veurà la llum del sol. Llavors tornarà per rescatar els altres, tot i que pot ser que corri el risc de que el matin perquè no se'l creuen. Bé, doncs això és el que li passa a la humanitat en la pel·lícula. Com diu Morfeu en el film, vas néixer en una presó on no pots ni olorar, ni assaborir, ni tocar. Una presó per la teva ment.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla. Cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Neo, en aquest cas, és l'esclau que sortirà de la cova i rescatarà els seus companys. De tota manera, corre el perill que hem descrit abans. La ment de la gent que ha de salvar no està preparada per la veritat i lluitaran per protegir el sistema on viuen. Com hem dit abans, el tema filosòfic per excel·lència de la pel·lícula és el problema de la realitat.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sígueme.
Han hagut molts filòsofs que s'han plantejat aquesta qüestió, però René Descartes és el que més punts d'unió té amb la pel·lícula. La pregunta clau és, com diferencio la realitat dels somnis? Matrix es planteja també aquest dubte entre la realitat i la ficció, i el paper de Descartes és interpretat per Neo, a qui li tormenta la mateixa sensació. Matrix és una mentida, i aquesta mentida ha sigut creada per les màquines. La solució? Passar per una sèrie d'entrenaments d'iniciació que tenen lloc gràcies als programes informàtics, amb l'objectiu d'alliberar la ment i pensar que el que es veu no és real. Tothom que hagi vist la primera pel·lícula recordarà quan Neo entrena de totes les arts marcials. Doncs bé, fins aquí la part filosòfica i cultural del film, perquè si haguéssim de fer l'explicació completa de la pel·lícula, podríem estar-hi hores i hores parlant-ne. Però des d'aquí animo els oients que estiguin interessats en aquest tema a buscar informació, ja que és molt interessant i aprens molt de com en el cinema de vegades ens estan ensenyant coses que passen totalment inadvertides per nosaltres.
Com has dit abans, el director ens deixa moltes pistes durant la trilogia que podem relacionar amb els fets que estan per succeir, però que no ens adonem compte. Per exemple, quins són?
A l'apartament de Neo és el 101, que traduït del codi binari al decimal és 5, i Neo és el cinquè salvador de Matrix. Però aquí no s'acaba la història amb el número de l'apartament, ja que és una referència a l'obra de George Orwell, 1984, on a l'habitació 101 la gent era torturada i se li feia un rentat del cervell perquè acabessin creient coses que no eren certes. També com a curiositat, Neo és un anagrama de One, que traduït a l'anglès és el número 1. I si escrivim 101 a lletres en anglès, podem veure que el resultat que dona és 101, i es pot llegir clarament Neo. A l'escena en què es pot veure Neo dormint davant del monitor del seu ordinador esperant una resposta, sona pels auriculars la cançó Dissolve Bad Girl, de Massive Attack. Atenció amb la lletra perquè diu: perquè sento com si hagués estat aquí abans. Tu ets el meu salvador, però encara em resisteixo. Sento alguna cosa que ja he sentit abans. Podria negar-ho, però encara vull més. En al·lusió a tots els fets que estan a punt de passar en la vida de Neo. També, una cosa molt curiosa, és el nom de la companyia on treballa Neo. És Metacortex. Si analitzem aquesta paraula, trobem meta, que vol dir transcendir, anar més enllà de la naturalesa d'una cosa. I còrtex, que es refereix a una fina capa exterior del cervell on té lloc la percepció, la imaginació, el pensament i la decisió. Llavors, metacòrtex seria com transcendir les fronteres del cervell, que és precisament el que Neo fa. També trobem referències a Alicia en el món de les meravelles.
Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo.
Es posible.
Puedo verlo en tus ojos.
A l'edifici on Neo pren la pastilla vermella, el terra de sota les escales són rajoles blanques i negres, recordant el terra de quan Alicia baixa per el túnel. El tatuatge de la noia amb un conill blanc també ens recorda aquesta història, ja que Alicia ha de seguir-lo per arribar fins al cau i entrar dins el món de les meravelles, igual que Neo per sortir del món fictici on viu. I la pastilla vermella fa referència al que es pren Alicia per poder entrar dins del nou món. I per últim trobem referències religioses, ja que el cognom del protagonista, Anderson, vol dir fill de l'home, com és anomenat Jesús comúnment. I l'última ciutat poblada pels homes es diu Sion, que en hebreu és la ciutat Jerusalem, que en la Bíblia és mencionada com mare de tots els pobles.
Doncs moltes gràcies, Joan, per la teva interessant secció. Moltes gràcies per acompanyar-me una setmana més, nois. I a vosaltres esperem que us hagi agradat aquest especial dirigit a no només als amants d'aquesta saga, sinó també a tota aquella gent que ha sapigut i ha conegut coses noves. Ens veiem els dimarts a 2:15 i els dijous remitim a les 9. Que vagi molt bé. Adeu!